important és posar remei al desgavell territorial i urbanístic que va deixar el govern de Bauzà.
Són les 10 i 4 minuts, és tot a moment, més informació a les 11.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians. Per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
IB3, 10 Nadals amb tu.
IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Quan són les 10 i 5 minuts, iniciem la segona hora en directe i si us acabeu d'incorporar la sintonia d'IB3 Ràdio, us donem la benvinguda. Avui és la jornada en què s'han publicat les dades de la desocupació, les xifres d'aturats referides al mes de desembre de 2015, que en el cas de les Balears hem conegut que s'ha reduït en un 9,31%, el que suposa 7.726 persones que han abandonat les llistes de l'atur. Per això valorarem les xifres amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT, i ho farem també amb la patronal CAEP. De fet, comptarem amb la seva presidenta, Carmen Planas, al llarg d'aquesta hora. Així mateix us podem avançar que en clau de política municipal, a la secció de Balles, avui tindrem com a protagonista el pollancí Miquel Àngel Marc. Serà un altre dels convidats del programa. I com que és la nit de Reis, i com no pot ser d'altra manera, farem un recorregut, coneixerem els horaris d'algunes de les cavalcades de les colcades que ens proposen algunes de les ciutats i municipis de les Illes Balears. En aquest sentit, al detall us explicarem com s'ha previst la nit de Reis, l'arribada dels Reis d'Orient a Eivissa, Formentera, Ciutadella, Maó, Inca, Calvià i Palma. Són algunes de les qüestions que us acostem des del Faristol en aquesta jornada de dimarts 5 de gener. La primera convidada que tenim en els pròxims minuts és la presidenta del Parlament de les Illes Balears, Xelo Huertas. La segona autoritat de l'arxipèlag parlarà sobre temes d'actualitat política i explicarà com comença l'any des del punt de vista legislatiu, quines són les lleis que estan pendents d'aprovar i quins seran els debats per abordar al llarg del 2016. Ja la tenim amb nosaltres, Xelo Huertas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal les festes?
Bueno, les festes bé, el que després, amb un bronquitis impressionant.
I en,
amb aquest temps que
sí?
Fa calor i fred. I...
No sabem ben bé
sí.
Aquestes dates.
Exacte.
De tota manera, aquests dies sí que aprofitant per fer reflexió. En el seu cas, quin és el balanç de l'any 2015 que hem deixat enrere?
Bé, jo és que l'any 2015, personalment, m'han passat coses que no tenia... Vamos, que al principi d'any m'haguessin dit tot el que m'ha passat i hagués dit, clar, és impossible. El conjunt és positiu, I bé, més que una, impressionat.
Amb aquesta paraula definim. 2015 ha estat un any impressionant i imaginem que el 2016 ho continuarà essent. Quins són els principals reptes que us heu marcat?
Bueno, bé, ara ja tenir més control de com funciona el Parlament, que és el que fins ara he estat aprenent un poc, per a veure millor tot i intentar obrir encara més el Parlament a la gent, intentar fer activitats dins el Parlament i bé, que se facin debats en els plenaris, debats polítics. I jo sempre he dit el mateix des del primer dia i això me mantenc. M'agraden els debats, m'agrada el debat polític dur, però no m'agraden els espectacles. Els espectacles que han de ser per a sales d'espectacles i no per un plenari.
I n'hem tingut qualque espectacle en algun dels plenaris parlamentaris d'enguany, del 2015, volen dir?
Bé, crec que en conjunt ha anat bastant bé. Crec que el conjunt de les diputades i els diputats s'ho han pres bastant en sèrio. Crec que m'escolten alguna cosa, perquè també jo, com que ho repeteixo tant, crec que alguna cosa li queda. I la veritat és que té poca queixa en aquest sentit.
Teniu una feina, una responsabilitat vital, perquè sou la persona encarregada també d'agilitzar el debat i de permetre que les lleis es puguin començar a debatre i a votar amb un cert ritme. Penseu que heu aconseguit atorgar-li precisament el ritme que volíeu?
Bueno, jo crec que tenint en compte que només ha passat un període de sessions que vaig estar nomenada el dia de 8 de juny, que era una persona que no tenia cap tipus d'experiència en el que és el treball parlamentari, crec que sí, crec que puc estar satisfeta en aquest sentit, perquè sí que s'ha agilitzat en el màxim totes les tramitacions, s'han aprovat 3 projectes de llei, tenim 2 en tràmit, i bueno, jo crec que sí que amb aquest aspecte estic satisfeta. Sempre se pot fer més, però en tota la vida.
Clar, bé, ha estat un començament, tampoc no us poden demanar segons que... Des del punt de vista legislatiu, també que esperam del 2016, quines són les lleis que ara mateix tenim pendents de debatre i d'aprovar?
Bé, ara entrarà la setmana que ve, entrarà la cotatxa. Després també hi ha pendència de la renta garantida, que anirà en el plenari que farem extraordinari, la normalització de la funció pública, també, de normalització lingüística, bueno, en principi, aquestes, ara me venen al cap, me venen aquestes.
Certa polèmica sí que hi ha hagut en les darreres setmanes respecte al que alguns grups parlamentaris pensaven, opinaven que havia de ser el paper que ha de jugar la presidenta del Parlament, si ha de ser un paper més bé institucional o si també ha de poder dir la seva com a diputada, com a representant d'una formació política.
Bueno, jo crec que això s'ha de reglamentar un poc millor. El reglament des de l'O dona tots els membres de la mesa les mateixes prerrogatives que tenen qualsevol altre diputat. Passa que com que no s'han posat mai en marxa, pues a la gent li pareix un poc estrany que un president o presidenta pues vulgui tenir iniciativa política tant a nivell de control com un altre tema. Crec que això se solucionaria si se fa un reglament on s'especifiqui clarament la funció de cada un dels membres de la mesa.
Per tant, podem esperar que sí que s'arribi a modificar en qualque moment el reglament.
Bueno, el reglament ara és una ponència que ja s'ha reunit un parell de vegades, es torna a reunir dia de 8 de gener perquè s'està modificant el reglament.
Clar. Respecte a la relació que heu pogut mantenir amb la resta de grups parlamentaris, com la definiríeu?
La veritat és que tinc una relació més que cordial, jo estic molt contenta amb la relació que tinc amb tots. És a dir, no faré distinció, no tinc una millor amb uns que amb uns altres, tinc crec que tenim un respecte mutu i és molt bona.
Molt bé. Dades que també volem comentar amb vostè, perquè les inconegudes fa poc més d'una hora sabem que és difícil ara mateix fer una anàlisi, però també les compartim i les comentam amb vostè, i és que Balears ha tancat l'any amb 75.784 aturats. Aquest és el nombre de persones que estaven registrades a les oficines públiques d'ocupació. 75.784 persones, que són manco, que ara fa un any, concretament 7.776 manco. Això suposa una reducció del 9,31%. A més, respecte al novembre, si comparam les dades del desembre amb el novembre, s'ha produït una reducció de la desocupació de l'1,82%. Què ens pot dir la segona autoritat de les Balears?
Bé, jo crec que és una bona notícia. Tots hem d'estar contents d'aquestes dades. Ara, jo, per això només són dades, m'agradaria també saber quines són les dades de cotització, si hi ha més cotitzants o no, quin tipus de treball, de contracte s'estan fent, si aquesta gent que ha sortit, que s'ha contractat, s'ha contractat per hores, s'ha contractat per dies, s'ha contractat, té un contracte digne, des que pot viure, quin és el salari. Vull dir, totes aquestes coses crec que són importants. Està clar que està bé que la gent tingui feina, i són unes dades que són irrefutables i està molt bé, però jo no me serveixen si no venen acompanyades d'aquests altres paràmetres, que és quan realment mos diuen com estan els treballadors.
Que del tipus de contracte ara mateix no disposen de la informació i no li podem oferir aquesta dada, però sí respecte a l'afiliació a la Seguretat Social, segons dades, recordem, del Ministeri, a les Balears ha augmentat en 17.584 persones el 2015. Això suposa un increment del 4,92% respecte al mateix mes de l'any passat i seria el percentatge, la pujada més elevada de tot Espanya. El 31 de desembre de 2015 hi havia com a cotitzants a l'arxipèlag 375.035 persones. És una altra xifra que volíem també aportar.
Bueno, també és una xifra molt interessant, sobretot perquè pareix ser que som els que generem més empleo de tota Espanya, de tot l'Estat, però igualment m'agradaria saber, a més de que hi ha més cotitzants, com m'acaba de dir, m'ha explicat que hi ha més cotitzants que l'any anterior, també m'agradaria saber que és el que se recauda per aquests cotitzants. És una dada important, perquè pot haver més cotitzants, però pot haver més cotitzants d'un dia, d'una jornada de dues hores. Clar, quin és el doble que se recauda a la Seguretat Social? I quin és el tipus de contractes que s'està fent a la gent. Crec que sense aquestes dades, crec que tot el que es xerrà d'una política d'empleo ha de venir en totes aquestes dades, per saber realment si té èxit o no. Està clar que, a més, hem tingut una temporada que ens el clima ha acompanyat perquè també s'allargui la temporada més.
Clar, a més d'aquest fet de la possibilitat d'haver allargat la temporada turística, per vostè, quines podrien ser les causes que han motivat aquestes dades que acabam d'apuntar? Les polítiques que s'han introduït des del Parlament de les Illes Balears pensa que hi han ajudat, hi han contribuït directament?
Bueno, jo crec que tot contribueix. Poc a poc, des de luego, els resultats no són tan immediats, no mos hem d'enganar. Ja no m'agrada estar clar que tot té algo a veure. Ara, els resultats d'una política se veuen com a mínim mig plaç, no una cosa tan immediata. També, ja dic, el clima acompanyat, hi ha un ve molt de creuers en aquest moment, és un turisme que també està cada vegada més a l'alça, això genera llocs de feina, passa que jo crec que el que hauríem de fer és diversificar. el sistema productiu de les Balears i invertir en I+D+I, que és el que aquest govern farà arrel dels pressupostos nous que s'han aprovat en el Parlament. I per l'any que ve ja sí que podrem veure unes polítiques molt més socials, molt més per un canvi d'un sistema productiu i que tindrà un benefici damunt la gent.
A les Balears el govern està integrat pel Partit Socialista i Més i el suport extern de Podem. Pensa que aquesta fórmula també es podria traslladar amb unes altres signes probablement al govern de l'Estat?
Jo crec que cada persona, cada lloc és un món i que això, el que aquí pot funcionar perfectament, a una altra banda pot o no pot funcionar, és molt complicat. La veritat és que aquí a les Balears és una fórmula que de moment està funcionant bé. Si és extrapolable, això sí que ja no m'atreveixo a dir-ho, si és extrapolable a l'estat espanyol, que de totes maneres no hi ha un més que pugui estar, sinó en aquest cas seria un ciutadans que no sé jo si la combinació seria la mateixa.
I per tant, què s'hauria de fer el govern de l'Estat perquè assistim a una situació inèdita en què cap formació ha aconseguit una majoria absoluta, per tant es necessita arribar a acords, assolir pactes amb d'altres formacions que estaran presents al Congrés dels Diputats? Quina hauria de ser la suma o quina seria la que desitjaria Xelo Huertas? Haurien d'aconseguir que Pablo Iglesias fos el president?
Jo veig difícil una governabilitat en aquest moment i una suma factible. La veig difícil. M'agradaria que s'arribessin a acords, des de llavors, qualsevol govern, però que sigui d'esquerres. Això ho tenc claríssim. Sempre que sigui un govern d'esquerres, podré estar molt més conforme que no en cap de dretes. Veig complicat que això sigui factible. Espero que tothom se segui i intenti arribar a acords, i si no, no mos quedarà un altre remei que tornar a convocar eleccions.
I pel que fa a Catalunya, tot indica que previsiblement sí que es podrien arribar a convocar eleccions, serien el mes de març, perquè si no s'assoleix cap acord abans de diumenge, automàticament es convocaran comicis al Parlament català. Vostè, què en pensa de com s'han desenvolupat també les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP en les darreres setmanes per la investidura del que proposaven com a candidat d'Artur Mas?
Jo crec que Catalunya és bon més fàcil, ho tenen per no tenir que convocar eleccions. La CUP sempre va dir que no podria un govern presidit pel senyor Mas. No s'ha desdit. Ha mantingut la seva postura. És tan fàcil com perquè per Junts pel Sí el senyor Mas doni un pas enrere i una altra persona lideri aquest govern. És tan fàcil com això.
Clar, si es tornen a convocar eleccions al Parlament de Catalunya, una de les forces més ben situades és Catalunya Sí que es Pot, és la marca catalana de Podem, que a les generals va ser la més votada.
Sí. I avui he sentit les notícies que Ada Colau està sonant com a possible candidata, en cas de que se fessin noves eleccions.
Vostè donaria suport, en aquest cas, a títol personal, que Ada Colau a la possibilitat que ella es presentés com a cap de llista al Parlament de Catalunya i que en aquest cas probablement hagués d'abandonar el lideratge a l'Ajuntament de Barcelona?
Bé, jo crec que no m'apartaco jo. Primer, perquè jo no votaré a Catalunya, con lo qual crec que són els catalans els que han de decidir si li va bé anar de Colau o no. Jo crec que, per lo que sé, a Barcelona ho està fent bé i crec que primer hauria de consolidar la seva posició a Barcelona, però és una opinió personal, més endavant ja plantejar-se altres objectius, però si els catalans i les catalanes, que són els que en els que ha de governar, estan, volen anar de Colau, benvinguda sigui. Jo no li posaré cap emperà.
Sigui com sigui, de tornada aquí a les Balears, Juan Pedro Illanes, el diputat electe per Balears, per Podem, que era el seu cap de llista també al Congrés dels Diputats. Finalment no hi prendrà part del macrojudici pel cas Nos que arrenca la setmana que ve. Ens explicava que sí que li hagués agradat, però que ara assumia aquesta altra responsabilitat.
Sí, 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 però va decidir que deixar el que era el cas Nos, que li feia molta il·lusió, que era un repte personal, i mos ho va explicar clarament, però que també en aquest moment a la política amb un possible procés constituent era una aventura molt, molt, molt més interessant que li volia viure, que estava preparat i que per això va decidir deixar el que era la judicatura amb excedència, no l'ha deixada, només està amb excedència i presentar-se a unes eleccions.
Pel que fa encara al Congrés dels Diputats, s'ha anunciat la formació Podemos, que els seus diputats renunciaran a alguns beneficis econòmics, que part d'aquest doble es destinaran a projectes socials. Imaginem que hi doneu suport.
Sí, és el mateix que ja estan fent a totes les comunitats autònomes. És el mateix reglament que ara també s'aplicarà en els parlamentaris del Congrés. A les comunitats autònomes ja funciona així, la passa que les comunitats autònomes, o com a mínim en aquesta, pues no existeix la targeta d'estat, sí, això no existeix, no existeix pensions en els parlamentaris, seguros de vida, tot això no existeix, i per tant, no, però lo dels tres salaris, això ja s'està fent aquí, lo de passar la part, una part en el partit i una part a la fundació, per projectes, per gent, per emprenedora, per projectes innovadors, això és el mateix que se fa i ara s'aplicarà en el Congrés i en el Senat.
Clar, traslladar una proposta autonòmica al Congrés i al Senat, sigui com sigui, a la Cambra de les Balears, els 59 diputats tenen fins al 15 de gener, per tant, tenen 10 dies més per decidir sobre el nou sistema de retribucions que es va aprovar i que estableix que si un polític vol fer feina fora del Parlament ja no cobrarà un sou.
Bueno, cobrarà unes dietes, eh? Unes dietes que van dels 22.000 en els 36.000 euros. Crec que són bastant dignes, eh?
Unes dietes que ja les voldria cobrar qualsevol ciutadà.
Per això dic... Vull dir que el salari mínim a les Balears està entre 12 i 15 mil euros anuals. Si cobren unes dietes que un diputat que no té cap altra responsabilitat són 22.000 i per els que són portaveus de comissions o de formen part de la mesa o tal, va pujant, crec que com a complement del seu salari, perquè per una altra banda, això l'únic que seria complementar el salari que ells tindrien a la seva feina habitual. Vull dir, m'apareix que poden estar contents. Jo el que crec que no era de rebut és que se pogués cobrar el salari sencer i també a l'altra feina, abans d'espai, també sencer, vull dir, és impossible una persona amb dos salaris en el 100%, perquè la feina no la fa en el 100%. Per tant, el que toca és que si no la fa en el 100%, sigui una retribució per dietes.
Senyora Huertas, per cert, heu rebut una carta de la ministra de Foment, Ana Pastor, que contestava la petició del Parlament d'aconseguir una tarifa plana de 30 euros per als vols entre illes. Ana Pastor assegura en aquesta carta que Madrid ha bonificat 4 milions de viatges entre illes cada any.
Sí, 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 ho he vist. L'elegida i tal, bueno, això és una cosa que el govern haurà de rebatre, li haurà de dir, i si és així, si s'han, és vera que s'han subvencionat aquests 4 milions de viatges, pues no és suficient. Nosaltres no tenim AVE, però sí que tenim unes illes on el transport ens costa moltíssim i que cada vegada fa que estiguem més allunyats uns dels altres perquè no tenim la facilitat de poder-nos moure's dins la nostra comunitat autònoma. Per tant, han de tenir un règim especial.
respecte al règim especial per a Balears, la millora del finançament, una qüestió que també li volien demanar. Es van iniciar amb el Ministeri d'Hisenda, amb Cristóbal Montoro, en les darreres setmanes les primeres trobades. Ara tenim un govern en funcions, com apuntàvem al principi. Tot indica que el pròxim executiu serà de més d'una formació, no estarà integrat únicament per Partit Popular, que no sabem si encara quedarà el govern. Aquesta qüestió, per tant, la de la millora del finançament, ara queda aturada.
Bueno, és que això... Mira, és que ara ja em fas preguntes que són del govern. En el Parlament nosaltres no som els que anirem a moure a parlar amb el ministre que pertoqui quan estigui constituït el govern i tornar a moure tot el tema aquest desfinançament. És a dir, això són qüestions que hauria de contestar o bé el president del govern, el vicepresident o qualsevol altre membre del govern. Però sí, no des del Parlament. Clar, des del Parlament nosaltres no feim aquestes accions.
I si per un moment no li demanem com a presidenta del Parlament i sí com a ciutadana, si vol, o com a membre de Podem, què s'ha de fer respecte a la millora del finançament?
Bueno, jo crec que s'ha de lluitar. I amb això crec que estem d'acord tots els que estem en el Parlament de les Illes Balears. Crec que això és un acord unànim, que s'ha de lluitar per ja d'una vegada per totes aconseguir un finançament just.
No és qüestió del Parlament, com apuntant, per tant, tot i que sí que es puguin demanar xifres, que es puguin demanar dades, ha de venir també la millora del finançament, entre d'altres, com explicàvem anteriorment, la millora de la connectivitat, el garantir el dret a viatjar, a estar comunicats entre illes i amb la península, per peticions que es puguin fer des del propi Congrés dels Diputats, únicament des del govern de les Illes Balears, o han d'unir forces?
Jo crec que s'han d'unir forces per tot, per a tant de la ciutadania com de totes les institucions. És l'única manera que aconseguirem obtenir el resultat que esperam, si no és impossible. Cap solució ni cap lluita individual dues res. Per aconseguir tenir èxit a la vida sempre has de fer feina en conjunt i lluitar en conjunt, si no, no pot ser.
Per cert, senyora Huerta, si heu fet ja la carta als Reis?
Bueno, som la reina Baltasar.
Aquí és que aquí volíem arribar, és l'adoració dels Reis en homenatge a Llorenç Mollà, i participau com a presidenta del Parlament, Xelo Huertas. Sí. Teniu ja ben preparat el paper?
Bueno, crec que sí. Crec que sí, que m'ho sé bastant. Passa que justament m'ha agafat malament de salut i ja veurem com va la cosa. Però sí, crec que estic... que me'l sé. Normal, no vol dir que no me posi nerviosa i que no fallin qualque cosa, però som una persona que no m'agrada fer ridícul i això fa que sigui molt exigent en jo mateixa, i vull aprofitar per convidar tothom que vengui demà a les 12 a les voltes.
Clar, perquè tenim la cita precisament en el Dia de Reis amb l'adoració 2016 en què farà de rei Baltasar a vostra la presidenta del Parlament, Xelo Huertas. És un moment també més distès per compartir una activitat ben diferent amb d'altres companys en què el dia a dia heu de fer feina al Parlament o bé perquè som membres també del govern o d'altres institucions.
Sí, és una manera també de conèixer-nos millor i en un altre àmbit a on estem, pues això, més distesos, fent bromes, i és una altra cosa. Jo m'agradat, la veritat és que participar-hi m'ha agradat moltíssim. I a més, enguany, que som tres reines, les que fem tres reines magues, pues, encara més. Però amb els meus companys m'ho he passat bé, encara que hem fet feina, perquè hem anat als nostres assajos quan t'han pogut. La veritat és que hi ha moments que per la nostra de feina pues no han pogut assistir, i un dia no ha assistit un, un altre, però sí, normalment després m'han dit que això se sol acabar amb un dinar, i bé, i vas fent amics i coneixes gent i te relaciones.
Que respecte a les Reines Magues, era una proposta, una idea que ens arribava de Madrid per part de la seva avaldessa, Manuela Carmena, i que no tothom ha entès.
Bueno, nosaltres, lo de lo de l'adoració dels Reis, això està des de setembre, eh? I ja eren tres reines magues, eh? Vull dir que no ha estat arrel de lo de Madrid, perquè com vos podeu imaginar, nosaltres no hem començat a assajar ara en una setmana, eh? És a dir, perquè a més mos han hagut de fer trajes i tot això, i això en el mes d'octubre nosaltres vam començar els assajos i ja érem les tres dones.
Però entenc que per algunes persones resulti polèmica una proposta com aquesta, que si bé no substitueixin, com a mínim també les dones tinguin un paper protagonista en un dia com avui, en una cavalcada, en una colcada de Reis.
Sí, la veritat és que jo no entenc que aquestes polèmiques en el segle XXI ja m'apareixen fora de lloc i no les entenc. Les dones poden ocupar els mateixos puestos que els homes i han de tenir el mateix protagonisme en qualsevol activitat de la vida, i crec que aquesta és una més i no li han de donar més importància que la que té.
Voleu apuntar alguna qüestió més ja per acabar?
No, ja t'he dit, convidar tothom a que vengui a veure'm.
La cita, per cert, a ses voltes de Palma el 6 de gener, demà per tant, a partir de les 12 del migdia, amb l'adoració. Una de les protagonistes, en aquest cas com a rei, reina Baltasar, serà la presidenta del Parlament, Txelo Huertas, qui ens ha acompanyat en els darrers minuts. Gràcies per participar al Faristol Divendres Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Hem arribat a les 10 i 35 minuts, moment de fer una breu pausa.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Arriba ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
Te sona? Te sona.
Al Faristol.
Explicàvem a primera hora del matí, el SAPRONA, el Servei de Protecció de la Natura, investiga ara les causes i circumstàncies de la mort d'una egua que va ser trobada sense vida i amb signes de violència en una finca de Lloseta. Ens explicaven des de PACMA i també el missè especialista en drets dels animals, Francisco Capacete, a quines havien estat les circumstàncies de la troballa, que es tractaria d'un fet pel qual una o unes persones encara desconegudes s'haurien fet amb la carn d'aquest animal i l'haurien mort, l'haurien deixat abandonada a una finca del municipi. Una qüestió que, a més, apuntaven, havien estat tractant, havien demanat també que ha passat al Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament. Per això ens acompanya la responsable, la regidora de Medi Ambient de Lloseta, Margalida Villalonga, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim alguna novetat?
No, de moment seguim sense novetats. Nosaltres ahir vàrem xerrar amb el capità de la Guàrdia Civil. Mor va dir que tant la Guàrdia Civil com el SEPRONA fan les seves investigacions i que mos mantindran informats si tenen qualque novetat.
ens apuntava al MICE, que seria un exemple més aquest de la quantitat de delictes, de l'increment de delictes que s'han produït a l'espai rural. En el cas de Lloseta també heu tingut, no d'aquestes circumstàncies, però delictes també?
No tenim constància d'un fet d'aquesta brutalitat. Tampoc els ajuntaments mos han presentat cap denúncia de robatoris o de crueltat animal, de fer mal per fer mal. Puntualment hi pot haver qualque atac d'un animal a un altre animal, però lo d'ahir ja surt un poc desbotador.
Clar, perquè com que no teníem cap precedent, tampoc no podíem esperar com ha arribat aquesta notícia a l'Ajuntament.
Bueno, mem, amb expectació i mem, des de l'Ajuntament volem manifestar el nostre rebuig en contra de qualsevol tipus de maltractament animal. I això ja és de lo més escabrós.
Clar, no disposau, per tant, tampoc de cap recurs, d'eines, ni Lloseta ni cap altre ajuntament per tal de prevenir situacions com aquesta.
Recursos no en tens. Tens la policia, se poden augmentar les rondes que fan per fora vila, però els recursos dels ajuntaments són limitats. Pots incrementar un poc la vigilància a fora poble, però poca cosa més fer. Estan xerrant també d'una finca privada i
tampoc no hi podeu entrar, no hi podeu intervenir de cap manera en una propietat privada.
No, vull dir, els policies poden voltar el poble, però de cap de ser maneres poden entrar a dins una finca.
Margalida Villalonga, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Lloseta, gràcies per participar en directe al Faristol.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
També us hem explicat ja, les Illes Balears han tancat l'any amb 75.784 aturats registrats a les oficines d'ocupació. Són 7.776 manco que ara fa un any. Això suposa una reducció del 9,31%. Al desembre, el nombre d'aturats ha baixat en 7.776 persones, per tant, segons les dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. I si comparam aquestes xifres amb el mes de novembre, si comparam el desembre de 2015 amb el mes anterior, el descens de la desocupació ha representat l'1,82%. Unes xifres que ara mateix valora des d'UGT la seva secretària d'organització, Esperança Barceló. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valorau les xifres?
Bueno, evidentment, com vostè deia, l'atur ha descendit el mes de desembre a 1,82 i respecte al mes de novembre i un 9,31 respecte al mateix mes de desembre del 2014, però des d'aquí, des d'UGT, el que insistim és que això no s'ha traduït en més contractació. Doncs la contractació al mes de desembre ha descendit quasi un 24%, malgrat que s'ha tancat l'any en millors termes a nivell de contractació que l'any anterior. Llavors, nosaltres el que diem des d'UGT és que la nostra comunitat té un repte cara a l'ocupació per a l'any que just acabant de començar, que continuï descendint l'atur, però sobretot que augmenti l'ocupació de qualitat, perquè continua havent-hi molta precarietat laboral. Ens preocupa que només el 50% de les persones inscrites com aturades a les oficines del SOIP cobrin una prestació contributiva. I també ens preocupa que continuem en la tendència de la contractació parcial que hem tingut al llarg de tot el 2015. Per tant, des d'UGT aquesta és la valoració que fem, que no basta que descendessi l'atur, sinó que se creï ocupació de qualitat.
Això pel que fa al descens de la desocupació. Hem conegut també una altra xifra del Ministeri de Treball i Seguretat Social que apunta respecte a l'afiliació, que a les Balears s'han aconseguit el percentatge l'increment més elevat de tot Espanya, amb 17.584 persones, un 4,9% més.
Sí, de totes maneres, evidentment, sí. Malgrat que també en relació al mes anterior, al mes de novembre, el descens ha estat d'un 2,99, i això des d'aquí, en l'històric que duim, quant a termes d'afiliació, està dins la tònica habitual. Llavors, sí que es crea ocupació, sí que, evidentment, hi ha més gent que en determinat moment s'està treballant, però també és vera que no es tradueix aquest descens d'atur en creació d'ocupació.
Tancar desembre significa també tancar l'any. En general, de tot el 2015, penseu que hem assistit a certa recuperació econòmica, com a mínim que això s'ha traduït en un increment de les contractacions, sigui quin sigui el seu tipus, que d'això també en poden fer esment?
Nosaltres, la valoració que feim de l'any no és de recuperació ni molt manco, perquè mentre no s'hagi recuperat fins a la darrera persona de les que estan patint pobresa laboral, nosaltres tenim l'obligació de denunciar i d'exigir una recuperació més sòlida. Nosaltres pensem que no podem parlar de recuperació dient sigui quin sigui el tipus de contractació. Per què? Perquè una de cada 9 contractes que s'han signat durant aquest any 2015 han estat, només un de cada 9 han estat de caràcter indefinit. Llavors, si en aquests que són temporals hi afegim que molts són per dies, per setmanes, per menys d'un mes, no podem parlar de recuperació. Per tant, sí és cert, nosaltres sí reconeixem que creix l'ocupació, però no creix l'ocupació de qualitat. I per tant, mentre no acabem en la precarietat de la classe treballadora, continuarem en l'alta desigualtat social, que és la que nosaltres com a UGT ens preocupa per a la nostra comunitat autònoma.
Esperança Barceló, secretària d'Organització d'UGT, gràcies per intervenir en directe al programa.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia i molt bon any.
Igualment, gràcies.
Adeu.
Us podem explicar també, respecte a les dades que ha fet públiques el Ministeri de Treball i Seguretat Social, que l'atur ha baixat, ha descendit el 2015 a totes les comunitats autònomes. Ho ha fet especialment a La Rioja i Aragón. En el cas de Balears, en aquest rànquing, ens situem en la novena posició. Som Balears, la novena comunitat amb un major descens de la desocupació. Dades que seguim valorant, ho fem ara, cercant més reaccions des de Comissions Obreres. Comptem amb la secretària d'Ocupació, Sílvia Montejano. Bon dia.
Molt bon dia.
Com valoreu les dades que hem conegudes avui?
Bé, doncs les dades que hem conegut avui, que pertanyen, no?, en el mes de desembre i, per tant, a final de l'any, ens deixen un balanç en termes de xifres únicament, no? Les xifres sí que se van millorant, sí que se van recuperant. Sembla, donades les dades, que la campanya de Nadal ha tingut un bon efecte a la nostra comunitat autònoma, però encara ens queden flecos, no?, d'aquesta crisi que han de canviar. Per nosaltres encara continuen dues de les lacres, no?, d'aquesta comunitat autònoma, que són la estacionalitat i la temporalitat, i per tant la precarietat laboral que pateixen els treballadors i les treballadores. Per tant, per Comissions Obreres, tot i que les xifres vagin millorant, queden encara assumptes que han de resoldre. Per nosaltres és molt important fer feina, o creiem que és molt important començar a fer feina amb el govern i amb els interlocutors econòmics i socials en un pacte per l'ocupació que recull, no?, mesures per millorar la qualitat de l'ocupació i, sobretot, millorar també els salaris. A la mateixa vegada que s'ha de fer feina en la modificació del nostre model productiu, que serà el que ens ajudi a aconseguir la tan desitjada desestacionalització i, per tant, a aconseguir unes contratacions més estables i amb més drets pels treballadors i les treballadores de la nostra comunitat autònoma.
I respecte a l'afiliació, que també han conegut que s'ha incrementat des d'UGT, apuntaven a aquest fet també, destacant, això sí, que hi ha hagut un descens, una baixada de la qualitat de l'ocupació, tot i que es pot haver incrementat l'afiliació, que es poden haver fet més contractes. Aquest contracte o bé han estat de durada inferior o en condicions diferents?
Exacte. Els contractes que se duen a terme en els darrers anys de la nostra comunitat autònoma són contractes de caràcter temporal i contractes de molt poca durada de temps. És a dir, el que es produeix a la nostra comunitat autònoma, més que recuperar l'ocupació, el que es produeix és un repartiment d'aquesta ocupació. Per què? Perquè tenim més persones sense feina en pitjors condicions laborals. I això que vol dir? Que hi ha moltes persones que fan feina, però que realment fan feina 3 mesos, 2 mesos, i els seus contractes inclús arriben a ser d'hores i de dies, no? Per tant, el que es produeix és un repartiment d'aquesta ocupació i el que proporciona aquest tipus de contractació que es duen a terme és, per una banda, precarietat per als treballadors i les treballadores alhora, que també inseguretat laboral, puesto que aquest tipus de contracte no t'asseguren res i és obvi que en 3 mesos de feina ningú no pot viure tot l'any, i per una altra banda els empresaris de la nostra comunitat autònoma els proporciona aquesta flexibilitat que tant demanen, no? Però tot a costa dels treballadors i de les treballadores d'aquesta comunitat autònoma. Per tant, aquesta és una de les matèries que han de revertir i que han de canviar. Volen contratacions, volen que millorin les contratacions i que davalli l'atur, però que davalli amb unes condicions dignes per als treballadors i les treballadores, i sobretot que els permeti viure tot l'any de la seva feina.
I per acabar, específicament el que seria el resum, també l'anàlisi de 2015, ara que ja hem tancat a nivell laboral i hem conegut les darreres xifres, específicament per al 2015 també quina seria l'anàlisi?
Bé, doncs l'anàlisi del 2015 és precisament aquest que venia comentant fins ara, no? El resultat de l'any 2015 és un any més, una sortida de crisi que està fonamentada en el sacrifici dels treballadors i de les treballadores, perquè per el tipus de contratació i per les condicions laborals que sofrim, no?, els treballadors i les treballadores. Nosaltres desitjam que per aquest nou any que començam poder fer feina de valent amb el govern i amb els empresaris de la nostra comunitat autònoma per tal de revertir aquestes tendències i donar als treballadors i les treballadores aquesta estabilitat econòmica i laboral que tant se mereixen, perquè he de recordar que ja són molts d'anys des de que es va iniciar la crisi que es pateix, no? Una feina precària a la nostra comunitat autònoma, una feina estacional i un increment de la pobresa i de la desigualtat social. Per tant, creiem que per el 2016 aquestes les tendències que hem de revertir i aconseguir, no?, recuperar l'estabilitat i la recuperació econòmica. Clar, també volem que la nostra comunitat sigui generadora d'una economia, no? D'una bona economia.
Clar, i tant que sí. Sílvia Montejano, secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, gràcies per intervenir en directe.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon any.
Igualment. Hem d'apuntar que havíem concertat també entrevista amb la patronal CAEP, tot i que de moment no han volgut xerrar amb el faristol d'Ivetres Ràdio. Hem arribat així, a les 10:52, moment de canviar de qüestió.
A Ivetres Ràdio, el faristol.
Moment ara per a qüestions més amables, les que apuntam cada jornada a l'agenda cultural i d'oci. Per això comptam amb la inestimable col·laboració de Jordi Palma. Bon dia.
Molt bon dia, Martí, què tal?
Avui, a més, en un dia de nit de Reis, que la màgia, la il·lusió, segur que hi tindran un paper protagonista.
Sí, sí, de fet, tu ja has escrit... Tu és des que escrius la carta dels Reis per WhatsApp, en paper normal i corrent, o com ho fas?
Sincerament.
Sincerament.
Ja fa molt d'anys que no escric carta als Reis.
perquè, és perquè te sorprenen, o sigui, perquè ja no et duen res directament.
Bé, després ja t'ho explicaré. Sempre els Reis i pensen, sempre els Reis. Bé, i passen, que... i pensen, i passen.
Això és bo. Això
però
és bo.
No escrivim carta.
Bé, que pensis que és més car des de que si ho vam mandar a partir de 1 de gener ens van pujar els preus dels segells, però vamos, si hi ha darrere encara jo crec que hi som a temps, si no per WhatsApp m'han dit que encara se'n maten, si no són canvis molt importants encara se'n maten, que s'han fet molta feina. Bé, ja sé que ho he estat parlant i llavors de moltíssimes cabalgates que hi ha avui, moltes colcades, però anem un poc a intentar rescatar altres que no n'hem pogut parlar i també altres motius culturals per dia com avui. Si comencem per Mallorca, doncs avui tenim dins les festes de Nadal de l'Ajuntament de Palma, doncs el Músics de Bremen, o sigui, el teatre, la companyia de músics viatgers presenten el Músics de Bremen al Teatre Municipal Mar i Terra, que és aquesta obra que sigui Nadal o no, val la pena veure-la i que impacta, no? Impacta veure com el món dels animals cobra vida, no?
Aquesta també era una de les que tu més esperaves.
Sí, perquè a més jo reconec que de nin, quan llegies aquests llibres que estaven de cançada, l'editorial Arga, no me'n record, l'editorial que s'ha de fer una reedició, bé, és igual, no m'enredaré, eren d'aquests llibres que me va agradar. Editorial Jordiot, bé, és igual, vinga,
bé, ja ho apuntam després.
Nadal, que ja sé que també heu parlat amb ells, avui tenen, a més de Corcada, tindrem una fira de mercat de Nadal a la plaça Santa Maria la Major, ja un poc per si hi ha que mirar de darrere ara qualque detall que se mos hagi oblidat. Quan bé, també tenim festes de Nadal a terra de tot Mallorca, el Gai de Pina, Randa, recordar també que a Sineu, a dins les festes ja de Nadal i Sant Antoni, ja comencen també a fer una fira que mos podrà unificar aquestes dues festes. Si volem un altre moment més màgic de nit, doncs podem anar a l'espectacle que ens oferirà Quico Navarro i Àngel Costa, presenten Footloose al Garito Café avui vespre, i música momento dance per si volen tenir un moment més reivindicatiu entre Colcada
i Colcada
de Reimats.
També una bona ballada poden fer, eh?
Sí. I si volen deia que sa Colcada serà més curteta, pues, si tenim temps podem anar a veure a la sala Antoni Vives de Sa Tanca a veure el grup Uabidubi, que ja amb aquest nom ens reflecteix que serà un espectacle d'animació infantil. I també, ja per acabar, recordar Moment Exposició, que segueix l'exposició Quiric Mas 2, que avui ja s'acaba aquest dia en el Caixa Fòrum, i que ens ficarà en la màgia de veure amb un amic a través de les formes es podrà fer no és màgia, sinó que es veurà una perspectiva distinta de les coses, veure si estem davant un moble, si estem davant un ordenador, davant un pinzell, a través del joc i l'experimentació ens podrem familiaritzar amb l'art, amb la creació i veure un objecte des de molt diverses perspectives. Això en quant a l'illa de Mallorca, que ja dic, està centradíssima avui en totes, si tu veus tota la documentació que se pot trobar, tots són reis, és a dir, més monàrquic de sang, però sí que també hi ha un moment d'exposició. Avui és un dia que se pot definir entre reis i exposicions. Avui no hi ha presentacions de llibres, a molt poc concerts, però vamos, anem a veure el més important, per tant, en quant a aquestes dues vessants, que és que a fi i al cap és el que hi ha i el que determina l'agenda. A dins de Menorca, ja sé que hem parlat abans amb el regidor de Mahó, però si hem de recordar que aquests dies ja se tanquen les pistes de gel de Mahó i de Ciutadella, i que també ja són els darrers dies per veure tres exposicions que han tingut molt que dir durant aquests darrers mesos, i no te parlaré de l'Arxiduc,
perquè l'Arxiduc avui ja, no toca,
avui ja ha passat 31. Avui segueix a les tres mirades fotogràfiques a l'O de Tobalesberg, Sònia Roger i Jordi, que han estat tres formes del centre Txelovínia de veure com és l'O, per tant pels propis com pels forasters. I recorda també les pinzellades mediterrànies, molt, molt mediterrànies, amb tot el llum propi que tenim aquí i tan distint, de pinzellades de Pau Cintes i Lola Linares a Aló, que també, que tenen de lloc en el convent de San Diego, i que d'una manera de salta te fan sentir identificat, que a través de les seves pinzellades veus quins són els nostres colors. Bé, recorda també, òbviament, que a Colcada de Reis, a Ciutadella, a més de les Caudites, i també la tercera exposició, com se m'oblidava, Diorames, que aquesta sí que s'acaba, perquè és pel pessebristes de les Illes i que té lloc a la sala d'exposicions de la Caixa de Maó. I si ja anem a les Pitiuses, darrer dia d'aquest mercat fantàstic de les Dàlies, aquest mercat tan artesanal, tan hippie, que té tantes reminiscències d'èpoques anteriors, perquè està totalment actualitzat per tenir un detall artesanal i molt característic que podrà sorprendre a la persona que tu li vulguis ajudar a que a través del Rei Magos li arribi un regal. Tenim bé festes, com heu dit, a Formentera, a Figueretes. Arriben, més, el bo que té és que molt, saps que arriben amb vaixell a través del Parc de la Sabina,
sí,
que són moments molt màgics. Per acabar, avui s'inaugura retrospectiva invernal de Chacón al Club Diario d'Ibiza, una exposició de pintura que també donarà que xerrar i que els colors són bastant invernals. Ja s'acaba Nadal, s'acaben les festes i després ja n'hi haurem celebrat tant de mercadat, tant de concert i tant de ballem.
Perquè Jordi,
amb aquesta perspectiva sou, vienen los colores de invierno, tendencias.
Gràcies, Jordi.
A tu.
Arribam a les 11 del migdia, després seguint en tu en temps d'anàlisi. Ara, serveis informatius d'IB3 Ràdio.